Sant Cugat a fons amb Carme Reverte.
La conferència Prevenció dels Trastorns del Son dona el tret de sortida demà a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura a l'edició 2016 dels Dijous de Salut a Sant Cugat, organitzades per Mútua Terrassa i l'Ajuntament. El cicle de Dijous de Salut, que consta de 3 conferències, la primera demà anirà continuada de la conferència TDAH, Família, Educació i Salut a l'octubre i Menopausa, com afecta la dona, al desembre, pretenen divulgar temes de salut d'actualitat i d'interès per a la població. Avui al magazín volem saber com dormim i quins són els trastorns del son més comuns entre els ciutadans. Per això hem convidat a la doctora Odil Romero, neurofisiòloga i responsable de la unitat de trastorns del son d'Àptima, Centre Clínic Mutu de Terrassa, Sant Cugat, i a més coordinadora de la unitat multidisciplinar del son de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctora Odil Romero, molt bon dia.
Molt bon dia. Tal?
Vostè, a més, serà l'encarregada d'impartir aquesta conferència demà dijous, oi?
Així és. Sí.
D'entrada, m'agradaria preguntar-li com creu que dormim? A grans trets.
Es podria millorar. És a dir, jo penso que el son forma part de la nostra vida, un terç de la vida la passem dormint, i encara no hi ha prou consciència de la importància d'aquest fet. Només ens donem compte quan ho patim, quan veiem que realment no ens trobem bé i pensem que és a causa del son. Però, si no, realment l'hem de cuidar una miqueta més.
Mm-hmm. Crec que a aquestes alçades ja hem diferenciat entre dormir i descansar, oi que sí?
Sí, perfectament. Descansar ens podem referir més a un descans físic, quan hem fet una carrera, un esport, és un descans de l'esquelet, de físic totalment, i en canvi dormir és una qüestió més reparadora d'una qüestió intel·lectual i física, és a dir, és totalment diferent.
Quina part de la població, és a dir, quin percentatge aproximadament, si tenim dades, pateix trastorns del son?
La veritat és que això depèn de si pensem en diferents patologies, diferents entitats. Si pensem les dues més freqüents actualment, estaríem parlant del roncador, del síndrome d'apnees amb son, que cada vegada doncs la gent ja el coneix més. Estem parlant d'un 15% dels barons adults, és una prevalència important. I l'altra gran entitat és l'insomni, és la gent que té dificultats per mantenir o per conciliar el son. I estem també parlant de diferent, bueno, en funció una miqueta de l'edat, augmenta amb l'edat, però podem posar dades d'un 15 a un 20%. Per tant, bueno, no és despreciable. Després hi ha altres patologies que són menys freqüents, però que a vegades també provoquen més invalides durant el dia. Si pensem en entitats com narcolèpsia o com entitats més greus, doncs, bueno, tot un conjunt podem dir que hem de cuidar el son, hem de tractar si patim algun problema de son per millorar sobretot la nostra qualitat de vida.
M'imagino que ara és precisament una època, quan just tornem de les vacances, en què diguem que ens hem esplaiat, potser hem pogut dormir més hores de les que habitualment dormim. També una època que coincideix en què hi haurà el canvi d'estació i també el canvi horari. És aquesta una època, diríem que propícia o simptomàtica de trastorns?
Evidentment. Evidentment, sempre que canvia el nostre entorn, es pot afectar la son de l'individu. Ara tornem a sentir el despertador al matí, que moltes vegades durant les vacances no el sentíem, i això és un soroll que la majoria de gent comença a odiar ja, no? I la sensació de que tens que dormir-te perquè arribarà el moment del despertador i has d'aprofitar aquest temps, que mentre estem de vacances, si no tens aquesta urgència de despertar-te en una hora determinada, vas més relaxat, encara que em vagi a dormir més tard o encara que em costi una miqueta, sé que al matí puc allargar. També, sempre tornar a la feina, tornar als col·les, tornar a la rutina, comporta que, bueno, un factor d'estrès de tenir que tornar una altra vegada a la vida habitual que portem, no? Mm. I això també fa que a vegades les preocupacions s'interfereixin amb el son. I si això ajuntem que comencem el canvi d'estació tenint menys llum, doncs tot plegat són moments delicats com perquè es provoqui una petita alteració o una alteració important de la son, evidentment.
Sobre aquestes qüestions que ara estem comentant, hem volgut sortir al carrer per copsar una mica aquests temes entre els ciutadans, i aquesta és la mostra que hem recollit després. Valorem una miqueta tot plegat amb vostè.
Bé, la veritat és que bé. Bueno, 5-6 hores seguides, i després ja comença allò de que ara doncs, ara no, ara sí, però ja ens sona a partir de les 6 del matí.
Sí, dormo bastant bé. Fa menys calor, perfecte.
Bé, jo acostumo a dormir bé. Cap problema, m'adormo de seguida i dormo bé.
Sí, jo acostumo a dormir bé, jo sí.
Sí. Menys quan ella es desperta, sí, en general sí.
Sí. Sí, jo, algun dia que dius no he fet tanta feina física ni tant exercici intel·lectual, que llavors potser el descans és no tan allò de dir, uah, avui he dormit tota la nit, no? Però vaja, que es pot ser un cop a la setmana o una cosa així. Per lo normal, jo sí, dormo bé.
Sí, suposo que quan, com tinc nens petits, doncs em llevo d'hora, estic cansat, però ja és una mica, estic una mica acostumat a això.
Sí, la veritat és que sí, que em condeix bastant les hores que dormo. No, em van fer una prova del son i tenia apnees i, bueno, és una cosa que em sembla que no es resol, vull dir que no, que has de conviure amb això.
Però del son mai, jo sóc d'aquests que a les 11 i mitja em poso al llit i en 5 minuts ja estic dormit.
Diria que no, que potser des que tinc nens, que a vegades et despertes i no pots tornar a dormir perquè ja has dormit 4 hores seguides i ja et costa més, però normalment no.
Doctora, alguna cosa remarcable després d'escoltar aquestes respostes?
Bueno, la veritat és que bastant contenta perquè la majoria de la gent sembla que dorm bastant bé. No és clar, potser la visió que tenim els metges, els especialistes, veiem els que dormen pitjor. I la veritat és que amb aquestes respostes només n'he trobat 3. Jo crec que deien que tenien algun cert problema o alguna certa labilitat per dormir, no? O sigui que, en principi, molt contenta.
El que m'imagino que tothom, i precisament en aquesta època de l'any, quan tornem de les vacances a les rutines, a la feina i tot això, el que tots tenim com a assignatura pendent, diria que és la quantitat d'hores, no?, que dormim.
Sí, la veritat és que dormim menys del que necessitaríem. Nosaltres, els éssers humans, estem fabricats per dormir entre 7 o 8 hores i la majoria de gent no estem dormint aquest número d'hores de dormir. Per tant, jo tinc la sensació de que hi ha una deprivació de son general a la població i, de fet, els estudis així ho diuen, cada vegada surten més publicacions científiques dient que el promig d'hores que dorm la població general està baixant, en els últims anys quasi una hora, i això, bueno, és una cosa a tenir en compte. Hauríem d'intentar frenar-ho o millorar això, perquè a la llarga això ens pot provocar patologia, malestar, mala època de vigília, etc.
Perquè el son no es recupera.
El son no es recupera. Podem recuperar una mica la sensació que una nit has dormit molt bé, o si ja portes una temporada dormint bé, doncs això sí que recupera aquesta sensació immediata, no? Però el dany que s'hagi pogut fer, aquest ja ha quedat. És a dir, si hi ha hagut algun petit problema metabòlic o cardiovascular per una època llarga que has dormit poc, això ja no es recupera. Es pot arreglar i es pot prevenir de cara a un futur, però això ja queda allà.
Al començament ha apuntat a un parell dels trastorns més freqüents, hem parlat de les apnees i de l'insomni. Si li sembla, anem a repassar precisament alguns d'aquests trastorns, el de l'apnea, que és un dels més freqüents, per saber què és el que provoca això, com afecta, si té solució.
A veure, l'apnea, per definició, vol dir que deixes de respirar durant un temps que els especialistes hem dit que són 10 segons. És a dir, la gent que durant 10 segons respira amb menys intensitat o deixa de respirar, això és una apnea. Si això passa moltes vegades durant la nit, estem provocant una sobrecàrrega cardiovascular. I per què es provoca això? Bueno, bàsicament hi ha grans trets, podem parlar d'unes apnees més d'origen central, però el més freqüent és que sigui una obstrucció a nivell de la via aèria superior, que normalment és un ronc. Tots hem sentit alguna vegada alguna persona que ronca, veiem com deixa de respirar durant uns segons i després torna amb una respiració més intensa, com sembla que es destapa alguna cosa, que és el moment del ronc. Bé, això, si es va produint moltes vegades durant la nit, fa que el son sigui de baixa qualitat, es fracciona, no s'està aprofundint el son, i a part és un moment on hi pot haver una taquicàrdia, hi ha desaturacions del nivell d'oxigen, i això comporta un risc.
I com es podria... Digui.
Si només és el fet del ronc, del soroll, però no es para exactament de respirar, això pot ser més lleu, però si realment ja va una apnea, doncs això s'ha de tractar. I com es tracta? Bueno, hem d'intentar que la via aèria es mantingui oberta, que no es col·lapsi aquesta via aèria mentre estem dormint. I no tenim una pastilla per això, no tenim un fàrmac, una substància. Llavors, el que està més extès és posar unes mascaretes, que jo em sembla que hi ha molta gent que coneix, que se'n diuen CPAP, i això el que fa no és oxigen, és aire, és mantenir aire a la via respiratòria perquè no es col·lapsi, és una pressió d'aire perquè no es col·lapsi. Una altra alternativa terapèutica, doncs si realment hi ha alguna estructura anatòmica que es pot intervenir, que és quirúrgica, doncs pot ser un tipus d'intervenció, que en diem o resecció una miqueta del paladar, és a dir, hi ha tècniques quirúrgiques que poden, com diguéssim, tallar una mica les estructures que estan obturant aquesta via respiratòria. Uh-huh. I hi ha la tercera modalitat i més innovadora de tractament, seria uns aparells que han sortit ara, que són com unes cèl·lules que avancen una miqueta la mandíbula cap endavant. És a dir, són unes pròtesis que es poden posar a nivell del dentista, si s'ha de saber posar i s'ha de saber controlar, però el que fan és tirar una miqueta la mandíbula, la part de sota del maxil·lar, cap endavant i fan que la via respiratòria que queda al darrere doncs quedi més oberta, quedi més gran i llavors no es col·lapsi a l'hora del son.
Mm-hmm. I com es pot... hi ha una altra.
Bueno, l'altra ja que és el més freqüent és l'obesitat afavoreix que la via respiratòria es col·lapsi, doncs perquè hi ha més greix, el coll s'engreixa, llavors, el primer s'ha d'intentar mesures també higièniques de perdre pes si hi ha un excés de pes.
Per tant, relacionat amb la prevenció d'entrada, valorar si tenim aquest sobrepès i posar-nos a la feina. Alguna manera més de prevenir aquestes apnees?
No, bàsicament són aquestes. Les mesures higièniques, a l'excés de pes, això està claríssim. També hi ha un tractament, a vegades si veiem que les apnees es fan més quan estem boca amunt que de costat, hi ha el que en diem el tractament postural, és a dir, indica que el pacient dormi de costat, normalment de costat es fan menys apnees, no en tots els casos, però sí amb una important freqüència de casos, quan estem boca amunt i dormint estirats, la llengua cau cap enrere i això fa que també l'obstrucció es faciliti. Llavors, si estem de costat, doncs no hi ha aquesta obstrucció de la via aèria. Mm-hmm. Per tant, aquestes serien més o menys les tècniques.
I repassant aquesta llista que intentem fer de trastorns, l'insomni, que és l'altre que també ens ha apuntat abans, què és el que provoca l'insomni, de quina manera es pot prevenir?
A veure, a l'insomni normalment hi ha un factor personal, és a dir, hi ha persones que per una predisposició genètica de caràcter tenen més facilitat per desenvolupar l'insomni. Són persones que es preocupen normalment pels temes, que estan, bueno, que viuen més angoixades una mica per tot. Hi ha gent que té aquesta tendència a angoixar-se més per les coses i aquestes persones desenvolupen més fàcilment insomni. I després sol haver-hi algo que provoca, és a dir, un disgust, un problema familiar, un problema a la feina, que provoca que aquest insomni ja aparegui. Això el que hem de fer és intentar tractar-ho l'abans possible perquè no es cronifiqui. I com es tracta? D'entrada, nosaltres sempre indiquem també mesures higièniques de la son. Hi ha un conjunt de mesures, s'ha de cuidar el son, s'ha d'intentar destinar un temps per dormir, intentar ser regular amb els horaris de son, intentar fer una mica d'exercici, però no un exercici que suposi un estrès a últimes hores del vespre, intentar no prendre ni cafè, ni alcohol, ni substàncies que ens puguin impedir dormir, i bueno, i això sí que ja és una labor més d'un entrenament i unes tècniques una mica d'aprenentatge, és a dir, igual que aprenem altres coses, és tornar una mica la confiança en què dormirem.
Digui.
No, bàsicament això, jo intento sempre que es pot, les fàrmacs, els benzodiazepines, que són els fàrmacs més estesos pel tractament de l'insomni, normalment van bé si ho fa servir un període de temps curt, perquè no estàs tractant la causa de l'insomni, l'únic que fas és que dorms a la persona, són uns relaxants que dorms, però no és perquè la persona, és un son farmacològic d'alguna manera, estàs provocant que la persona s'adormi, però s'adorm perquè està prenent aquesta substància, quan la deixi de prendre tornarà a tenir el problema.
Clar.
Per tant, el que intentem és que la persona prengui, torni a tenir la confiança de tornar a dormir en una situació normal i sense fàrmacs.
Continuem ara repassant. Què és la síndrome de cames inquietes?
La síndrome de cames inquietes és un trastorn que pateixen també és molt freqüent. El que passa és que hi ha una varietat amb la gravetat del síndrome, hi ha molta gent que ho té però hi ha gent que pràcticament no li molesta i hi ha gent que sí que li invalida molt la qualitat de vida.
Sí.
És gent que té una necessitat de moure les cames, no sap descriure el per què i la sensació que té, a vegades et diuen rampes, formigueig, fred, calambres, jujus, escalfors, és igual, és una sensació que el malalt té que ha de moure i que quan es belluga aquesta sensació, aquesta molèstia li desapareix. I quan es torna a quedar quiet, torna a aparèixer aquesta molèstia. Això, com que normalment apareix més a les hores del vespre, doncs moltes vegades impedeix que el pacient pugui conciliar la son, perquè és el moment que se'n va a dormir que té aquesta sensació que se l'està bellugant, perquè si s'està quiet li molesten les cames. Llavors, això és el que nosaltres definim com síndrome de cames neguitoses, que realment no és una malaltia considerada greu, però el pacient que la té li pot condicionar molt la seva qualitat de vida.
Clar.
I llavors, per això s'ha de tractar.
Terrors nocturns, això gairebé que ho associem a lo millor a les curtes edats, no?
Sí, normalment el terror nocturn és un tipus de parasòmnia, que en diem, i normalment és més freqüent amb els nens. Sol desaparèixer cap a l'adolescència i en alguns casos perdura a l'edat adulta. És més freqüent si tens pares o famílies que ho han patit perquè té una prevalència familiar. No és greu, al pacient se li ha de donar una pauta tranquil·litzadora que mica en mica li anirà passant, però realment, quan s'està patint, sobretot amb adults, no tant el pacient, perquè el pacient no és massa conscient si no li expliquen o no es desperta, i moltes vegades pot continuar dormint i no es desperta, però sí que és incòmode per la persona que ho està patint, perquè són crits, a vegades ho sentim, sobretot amb les parelles, amb la gent adulta, el pacient crida, està com espantat, no s'acaba de despertar del tot i continua dormint. Hi ha vegades que sí que es desperta i està confós i no sap ben bé on està i està desorientat, i llavors, bueno, es torna a dormir. La pauta té que ser tranquil·litzadora, hi ha alguns fàrmacs que poden millorar, i, bueno, i paciència, en aquest cas és paciència. I... és poc prevalent amb l'edat adulta, és més dels nens, això.
Sí, i podríem arribar relacionat amb això, amb el sonambulisme.
Sí, és un, de fet és, són graus d'una mateixa patologia. El sonambulisme és més freqüent als nens, sobretot es dona a les primeres parts de la nit perquè està relacionat amb un tipus de son que en diem son profund, i això es dona sobretot des que et quedes dormit fins a les 3 hores, més o menys és raro de matinada el sonambulisme, és més de la primera part de la nit. I, bueno, són nens que aquests sí que tenen més perill perquè aquests s'aixequen, poden arribar a obrir finestres. Jo penso que tots els especialistes que ens dediquem a son hem vist el nen que es tira, el nen que es fa mal dormint i que no és conscient. És a dir, llavors, aquí sí que aconsellem sempre als pares que posin algun tipus de cosa a la porta de l'habitació, que normalment hi ha com alarmes, però que són a l'habitació dels pares, perquè si el nen surt, doncs se n'adonin, i que tanquin bé i que sellin totes les finestres i perquè el nen no es pugui fer mal, perquè no són conscients, és a dir, realment no estan desperts, estan dormits, llavors tenen conductes que ells no poden controlar. Si no passa bé, s'acompanya el nen una altra vegada cap a l'habitació, es deixa dormint i normalment el nen no se'n recorda l'endemà. Si no s'ha acabat de despertar, tu l'acompanyes, es queda allà dormint una altra vegada i l'endemà, pues, si el pare no li explica, pues no se n'adona.
Doctora, podríem donar unes pautes, encara que siguin generalitzades, per evitar alguns dels trastorns que hem comentat avui?
Jo diria sempre higiene de son. Higiene de son vol dir intentar anar-se'n a dormir sempre més o menys a la mateixa hora, aixecar-se sempre a la mateixa hora, no fer transgressions horàries. Això és dolent, perquè nosaltres som seres de 24 hores, tenim rellotges interns que ens marquen una miqueta el ritme de son i vigília. No prendre substàncies estimulants, intentar marcar molt els ritmes de menjar, fer menjars normals. Això, bàsicament, són aquestes les normes. No s'ha de ser molt... cuida una miqueta el son. És a dir, el que és nefasto és, per exemple, durant la setmana anar-se'n a dormir a les 10, intentar aixecar-se a les 6, al cap de setmana girar el ritme, anar-se'n a dormir a les 5 de la matinada i aixecar-se a la 1 o a les 2. Mm. Això fa que bueno, el nostre cos, el nostre ritme, no s'acabi de sincronitzar. Jo diria que és una de les... dels consells més importants de cara a cuidar el son.
Doncs m'imagino que de totes aquestes qüestions i d'altres que no hem tingut temps d'abordar, en parlarà demà a partir de les 7 a la Casa de Cultura en aquesta primera conferència dels dijous de salut referida a la prevenció de trastorns del son que vostè mateixa donarà. Doctora Odil Romero, moltíssimes gràcies per haver atès la invitació de Cugat.cat i del magazín del Sant Cugat a Fons. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sant Cugat a Fons.